Són les 9 del matí.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en un clàssic de l'inici d'any i aquests bons propòsits que sembla ser que sempre ens acompanyen. Un clàssic que no falla és aprendre idiomes. I per fer-ho avui ens acompanya la Carme Muñoz. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
La Carme és catedràtica de Filologia Anglesa i coordinadora del GRAL, el grup d'investigació en adquisició de llengües de la Universitat de Barcelona. A veure, sempre és un bon moment per aprendre idiomes?
Sempre, sempre. A qualsevol edat i amb qualsevol tipus de motivació. Sí, sí.
Doncs ara ja m'has mig respost, perquè avui parlarem sobretot de l'aprenentatge d'infants i joves, però pels adults que ens escolten, de gran també es poden aprendre idiomes.
I tant, no? Tenim les aules plenes de persones jubilades que aprofiten aquests moments de la seva vida quan tenen molt de temps per aprendre idiomes.
Llavors, què caldria per voler aprendre un idioma? Tenir ganes?
Sí, això és molt important, tenir ganes i posar-hi molt d'esforç. Perquè quan parlem de motivació no és només això de tenir ganes i que m'agrada, sinó que realment hi dedicaràs temps i esforç.
I sortirà.
I sortirà. Amb uns els hi sortirà en un període de temps, i amb uns altres necessitaran més temps, però a tothom pot aprendre.
Si diem aprendre idiomes, segur que ara molts de vosaltres esteu pensant en l'anglès, encara que hi ha qui s'atreveix amb el xinès, el japonès o altres que podríem dir-li més clàssics, com el francès, l'alemany o l'italià. A Espanya passa una cosa ben curiosa. Segons el darrer estudi de l'English Proficiency Index, més del 90% de la població ha estudiat alguna vegada anglès, que m'ha semblat una barbaritat, però tan sols el 22% és capaç de parlar-lo de forma fluida i el 60% dels professionals se senten incòmodes parlant-lo. A nivell europeu, el nostre nivell d'anglès no surt gaire ben parat. Estem a la posició 25 dels 34 països analitzats. Per tant, encara estem com molt a la cua, no? Què ens passa amb l'anglès?
A veure, hi ha diverses coses, no? No és només una sola explicació, Jo sempre ho dic, si en comptes d'anglès fos italià, potser estaríem els primers. Hi ha un fenomen que és la distància lingüística. Aleshores, si mirem quins països estan a dalt de tot, doncs ens trobem a Holanda, ens trobem a Suècia, Dinamarca, països on les llengües són germàniques i és molt fàcil la comprensió. Per tant, és molt fàcil entrar a l'idioma. En segon lloc, en aquests països també hi ha molta més exposició fora de l'aula. Les televisions tota la vida han estat subtitulades amb material en anglès. Vull dir que els nens des de que veuen la tele estan sentint anglès.
Clar, que això també els passa als portuguesos, que en teoria haurien d'estar al final del rànquing i no els he mirat, però deuen estar ben posicionats.
Exacte, són de les llengües romances que estan més amunt, sí.
Però és possible que amb el nivell d'anglès dels joves que ara pugen millorem la posició del rànquing els propers anys?
Jo crec que sí, perquè ja, per l'experiència que tinc amb els meus alumnes mateixos, no? Jo veig que entren en aquests moments a la universitat alguns amb un nivell molt bo. El problema és que no tots, alguns, però clar, l'estadística farà que pugi una miqueta. I aquests alguns que entren amb un nivell molt bo són persones normalment que han estat en contacte amb la llengua anglesa de formes diferents, però de forma molt immersiva. I aquests sí, aquests venen amb un anglès molt bo.
Clar, perquè hi ha moltes famílies, que ara són adults, bastant adults, que arran de la seva mala experiència amb l'anglès han insistit, des que els fills són petits, perquè fessin, que no tinguessin el seu mateix problema, no? Que no se'ls fes una muntanya, que no fos una barrera, que no fos una cosa que els posava nerviosos. Per què creus que hi ha hagut aquesta relació tan poc satisfactòria amb altres llengües, que jo ara estic dient anglès, però abans devia ser el francès, que per proximitat era més fàcil, però també s'havia d'estudiar, i tampoc veig jo que gent de més de 60 anys vagi pel carrer parlant anglès com si, francès com si res.
Jo tampoc els veig, no? Per aprendre una llengua no s'aprèn igual que geografia. A la classe, a l'aula, podem aprendre unes regles morfològiques, com es forma el plural, com es forma el passat, podem aprendre unes paraules de vocabulari, però si després aquest coneixement no el practiquem i no l'automaticem, mai no arribem a tenir fluïdesa amb la llengua i, per tant, després ja es perd.
Automatitzar.
Sí, automatitzar. És
perquè la pràctica tothom ho té clar, no?, que és que clar, les llengües s'han d'utilitzar. I aquesta automatització en què consisteix?
Doncs consisteix en que precisament aquest coneixement que ja tens, que diem coneixement declaratiu, jo sé que el plural es forma afegint una S, posem-hi, no? Però fins que jo no faci l'esforç cognitiu d'entendre que una paraula, sí, l'he sentit, té una S, és plural, o que jo, al parlar, quan vull comunicar-me, necessito un plural i utilitzo aquesta regla, fins que no faig aquesta utilització de la regla, no l'automatitzo. I després serà com quan parlo la meva llengua materna. No necessito anar a pensar si ara que estic parlant en català això és un nom plural i com es fa el plural en català. Això és el que més o menys hem d'arribar quan aprenem una llengua, arribar a automatitzar aquest coneixement per poder-lo utilitzar amb aquesta fluïdesa.
Una de les extraescolars més habituals és l'anglès, esports, normalment, música, alguns, i l'anglès. Aquest no falla. Però és curiós que ningú es planteja fer extraescolars ni de medi ni de matemàtiques. Potser vas a classes de reforç qui necessita matemàtiques, però tothom dona per fet que amb les hores que es fan a l'aula és suficient. Per què amb l'anglès no passa això?
És que amb matemàtiques, fins que no venen els investigadors de PISA i ens diuen que estem molt baixos en matemàtiques, no ens n'adonem. I en anglès sí que ens n'adonem, perquè contínuament hi ha situacions en les que tothom pot veure si tens un domini suficient o no de l'anglès. Aleshores, és com si cada dia ens estéssim fent exàmens d'anglès i cada dia els suspenem. Això és una diferència important en matemàtiques. Després també és veritat que l'anglès, com deia, no és només l'anglès o un idioma, no és només aprendre regles, sinó utilitzar-les. I l'aula ens dona poques oportunitats per utilitzar-les, poques oportunitats per automatitzar, que dèiem abans. Que sigui la solució més hores d'aula? Potser no. Potser veient pel·lícules, potser estan en comunitats d'interessos, com els adolescents estan on parlen amb persones de tot el món en anglès, està fent pujar el seu nivell moltíssim.
I se sap si la canalla que fa infants i joves, perquè dic infants perquè alguns comencen sent molt infants, que qui fa extraescolar d'anglès, dic anglès perquè és obligatori a l'escola, i és més habitual després a l'institut, hi ha altres centres que potser fan francès o fan xinès, però l'anglès sempre hi és, que qui fa extraescolar d'anglès és qui obté millors resultats a l'escola després?
En general, sí. En general, sí. No en tots els casos, però en general, sí, perquè hi ha més reforç. Hi ha més reforç i potser també tenen ocasions de fer aquesta pràctica que és necessària. Però el que hem vist nosaltres és que entre alumnes que han fet extraescolars a primària d'anglès o els han fet a secundària, aquests que els han fet a secundària han tret més profit i es nota més en la nota final que aquests que els han tret a primària. Possiblement perquè a secundària els mateixos alumnes ja estan més motivats i saben el que estan fent i no van tant a jugar, diguem, no? I a primària potser és més, menys conscient l'aprenentatge i potser no l'aprofiten tant.
I no hi ha el perill que s'avorreixin? O sigui, que allò que t'estan explicant a classe, que segurament l'any anterior també t'ho varen explicar i l'anterior també.
No, això ens ho diuen els alumnes. Els alumnes que fan extraescolars d'anglès ho diuen. És que això ja ho vaig fer fa 3 mesos a l'acadèmia, no? I això pels professors és un greu problema també, perquè tenen una diversitat de nivells que és molt difícil planificar activitats per tots igual. Vull dir que és un gran repte pel professorat d'anglès que alguns dels seus alumnes vagin a fer extraescolars fora de l'aula.
Clar, sí, sí. Uns que no se't desconnectin i els altres que siguin capaços de seguir-te.
I els que es desconnecten s'avorreixen i, per tant, poden crear problemes de disciplina perquè no estan atents, no? Sí, és un problema, no és fàcil.
Tu ja apuntaves, es podrien fer altres coses, no? Mirar pel·lícules, grups d'interès... De fet, ara qui té connexió a internet, que és pràcticament tothom, té accés a qualsevol llengua, o sigui, no només a l'anglès. Sí, pot veure pel·lícules, sèries, escoltar música, les lletres de les cançons... És que és increïble, no? Sí. Els que hem passat la joventut sense internet, jo ara els veig i els envejo. Jo també tinc accés ara, però m'he perdut molts anys sense aquest univers. Això és una clau important anar ascendint?
És un canvi substancial. És un canvi substancial en com, no només en aquest país, en el món, en com podem aprendre llengües. Hi ha molta gent en aquests moments que està aprenent llengües amb Duolingo, per exemple. Uh-huh. I clar, això abans no ho teníem. A mi m'expliquen. Jo vaig al metro i faig els 5 o els 10 minuts diaris i porto 1.300 sessions seguides i estan contentíssims i estan aprenent. Estan aprenent.
Un altre detall que ha canviat en els darrers anys és la data en la que es comença. El segle passat es començava la llengua estrangera, a vegades era francès, a vegades era anglès, a partir de 6è, i ara... primària, tothom ja fa anglès. Això també marca la diferència o han de passar moltes altres més coses perquè ajudi a aquest inici previ?
Sí, com acabes de dir, no, començant abans no és cap garantia d'èxit, això ho hem vist amb recerca aquí i en tots els països que s'ha fet aquest tipus de recerca. Per les limitacions que dèiem de l'aula, que són poques hores, per la diversitat de nivells que hi ha a l'aula, si no hi ha una immersió en aquesta llengua, doncs l'avançament és tan petit que no arriba a formar-se, no? Hi ha casos d'èxit, però és èxit quan hi ha un programa complet, no? Que comencen als 3 anys, però que continuen seguint el seu nivell, no? Això de que després els ensenyen els colors i després tornen a ensenyar els colors i després tornen a ensenyar els colors, no? I després de l'aula, doncs això, veuen material audiovisual, llegeixen, etcètera. Aleshores sí que pot aprofitar-se, però si no, no s'aprofita en general. Tant com es voldria o com...
Sí. Intueixo per tot el que estàs dient el context aquest immersiu, l'ha citat diverses vegades, hi ha molta gent, sobretot qui té fills a quart d'ESO, que o els seus fills o amics dels fills estan vivint ara en entorns anglosaxons, Estats Units, Anglaterra, i aprofiten per fer estades. Hi ha qui se'n va a fer els campaments a l'estiu, Totes aquestes experiències ajuden? O sigui, algú que amb 15 anys se'n va un curs sencer, ja té solucionat el tema de l'anglès, o aquí seguirà fent falta la pràctica al llarg dels anys? O hi ha un moment que ja se t'encora la llengua i després és com anar en bici, que potser no vas tan segura, però ja et puges i després de 4 pedalades ho tens.
Sí, o sigui, ja el tindrà. Ja tindrà aquestes pedalades, ja les haurà fet. Aleshores, ja dependrà també de quan més us faci de la llengua. Vull dir que si després, quan torna, continua fent classes i continua estant en contacte amb la llengua, doncs anirà sempre cap endavant. Clar, si que és el que passarà normalment. Un sí absolut que tenir aquest privilegi, que no tothom el té, de poder Exacte. Estar un any sencer immers en una situació en la que tots els altres companys són nadius, no? Perquè l'altre problema és que vagis a un lloc que de vegades passava l'estiu, potser no tant amb els nens, però amb els adolescents, que potser anaven a Londres i tenien experiències d'estar amb italians, turcs i grecs, i no estaven amb anglès.
I aprenien altres llengües.
Exacte. si aprofitaven el temps, aprenien altres llengües. Però si vas a una classe on només tu ets el que no és anglès nadiu, si estem parlant de l'anglès, doncs això està claríssim. Al cap d'un mes, dos mesos, ja està. Ja s'han fet les pedalades, ja està.
I les famílies, ara que ens escolten i diuen és que això és un privilegi, sí. És que no ens ho podem permetre. Ja. Totes les altres coses que hem anat dient, que arribin inputs, com dèiem, la connexió a internet, no? O potser comunicar-te amb gent que també segur que trobes gent que vol aprendre la teva llengua i que tu vols aprendre la llengua de l'altre sí. i fer converses. Aquesta podria ser una alternativa?
Sí, clar. Sí, sí. A veure, dic que és el privilegi per això, perquè no tothom ho pot fer, no? Però l'aprenentatge d'idiomes en aquests moments és lo més democràtic, és més democràtic que mai a la història, pel sentit aquest. Tu pots fer pots connectar-te a internet i estar 3 hores, 4 hores diàries sentint anglès, pots practicar anglès, com dèiem abans, no, amb grups d'interès, i no et costa res. Vull dir que ara no és... I coneixem casos d'èxit també, de persones que no han estat, o adolescents que no han estat fent quart de l'ESO en un país de parla anglesa i que han arribat a un nivell d'anglès molt, molt, molt bo gràcies a, doncs això, estar pendents de la sèrie en televisió i tenir moltes ganes de, també després de practicar, van imitant els accents, van jugant amb la llengua i poden arribar a tenir un nivell molt alt.
Família, estem parlant d'aprendre idiomes i ens acompanya avui la Carme Muñoz, catedràtica de Filologia Anglesa a la Universitat de Barcelona. I la Carme, juntament amb la professora Elsa Tragant, també de la UB, heu publicat 10 Years of English Language Learning at School, on heu fet el seguiment de l'aprenentatge de l'anglès per part d'un grup d'alumnes durant tota la primària, inicialment 140 alumnes, fins a quart d'ESO en un subgrup de 25 alumnes. Durant quant temps heu estat fent aquest estudi?
Doncs, efectivament, 10 anys.
O sigui, aquests 10 anys.
Sí, 10 anys. O sigui, vam començar l'estudi quan els nens estaven a primer de primària i hem seguit aquests nens fins que estaven a quart de la secundària.
De tot tipus de centres?
Eren centres públics. Vam començar amb 6, després 5 centres públics de Barcelona o Rodalies i ha estat també un privilegi per nosaltres com a investigadores, que hem après tant de lo que ens deien els nens. Vull dir que a més de les proves que els hi podíem fer, etc., hem parlat amb les professores, amb els professors, hem fet preguntes als pares mitjançant qüestionaris, però sobretot hem entrevistat aquests nens, aquest grupet de 25 que vam seguir fins a quart de l'ESO. Els hem entrevistat i ens han parlat molt obertament de tot, de la seva experiència a la classe, amb el professor, amb els pares, amb l'anglès, i hem après molt d'ells, molt.
Què és, no sé si recordes alguna cosa que t'hagin dit que t'hagi sorprès, perquè clar, tu fa molts anys que estàs sí. estudiant, no? Sí. Com és això de l'aprenentatge sí. de l'anglès?
Coses de les que he dit fins ara les he après. Per exemple, el cas aquest d'èxit d'aquesta noia que estava mirant una sèrie, em sembla que era de cirurgians, i deia, nona, i a més és que com vull estudiar medicina m'interessa molt ja conèixer el vocabulari tècnic, no? Per exemple, no? Vaig aprendre d'ella, vaig aprendre d'un altre noi que al començament a la primària no estava gens interessat, però els pares eren professors tots dos i estaven molt motivats perquè el fill aprengués anglès. I després, a segon de l'ESO, va fer un intercanvi, i a tercer un altre cop, amb una escola d'Holanda. I en tornar, va estar una setmana allà. Em va dir, diu, és que vam estar amb l'altre estudiant, vam estar parlant en anglès tota la setmana. Diu, ara només vull parlar en anglès. Aquestes emocions, no?, de gent que s'ha trobat amb la llengua i ha fet un canvi molt important. Vull dir, ara l'anglès m'ha canviat la vida, no? Alguns et deien, i després els casos doncs, de nens que veies des del començament, que li preguntaves, i els teus pares que et diuen de l'anglès? I et diuen, no, els meus pares no em diuen res de l'anglès, no em pregunten per l'anglès, no? I aquests nens no han fet gaire cosa amb l'anglès.
A no ser que ells tinguessin un interès propi,
sí,
no?
Sí, però...
No és gaire habitual?
Sí, clar, hi ha nens que sense la família també se'n surten, però la família és molt important, recolzant els nens, no només en l'anglès, en tot. Però a part dels deures, doncs és això, el motivar, el donar-li un model, potser també, no? Si algun membre de la família, no cal que siguin els pares. Molt sovint és un germà més gran, perquè els pares no tenen un bon nivell d'anglès, però el germà més gran o la germana més gran, sí. Aleshores, això és un model molt, molt bo per ells, perquè ja els ajuda molt.
Però és curiós la quantitat d'oportunitats que tenim ara per trobar-nos amb la llengua, sí. per tenir aquest cupido, no?, que ens arriba i dius, sí. És que jo vull aprendre, i ho fas per gust, no, sí. No per l'obligació, sí. De fet, tu abans deies, quan ja estan a secundària ja som més conscients de la utilitat, sí. Hi ha molta gent que és adulta i que segueix estudiant perquè no vol perdre i perquè sap de la utilitat i vol, quan vol parlar en aquella llengua, en l'idioma que sigui, tenir una bona experiència, que no sigui traumàtic, perquè si no és un plaer poder comunicar-te amb una altra persona en un altre idioma, no? Sí, sí. No hauria de ser molt, un patiment, no? Molt.
Sí, sí. És un altre univers, t'obre, i això ens ho deien també aquests adolescents, no? T'obre maneres de veure el món de forma diferent, ells mateixos ho deien.
Llavors diries que en general sí que ara la relació és millor amb l'anglès.
Sí, sí, jo diria que sí. Siguem optimistes.
I què més destacaries de l'estudi al llarg d'aquests 10 anys? Sí. A quines conclusions? N'heu arribat a moltes, perquè fins i tot heu escrit un llibre, no? Però
sí.
Què en destacaries, així, per fer-nos els highlights?
Sí. Bueno, la importància de la família, ja l'hem dit, i la família com a recolzament diari, però també la base sociocultural de la família, més que l'econòmica. No vam mirar, no vam preguntar quan guanyaven els pares, però sí el tipus d'educació que tenien. I famílies amb pare, mare, amb educació secundària, els fills tenien millor nivell d'anglès. També els vam fer proves d'aptitud lingüística i també això ens va donar resultats significatius. Vull dir que també és veritat que per alguns és més fàcil aprendre llengües, perquè hi ha unes habilitats per aprendre llengües, que estan relacionades també amb les habilitats per les primeres llengües. Vull dir que quan miràvem les notes que havien tingut en català, castellà i anglès, sempre hi ha una correlació molt forta. Vull dir, els nens que tenen bona base en les seves primeres llengües, després també tenen una bona base per aprendre una segona llengua. I després la motivació. Per la motivació, com deia abans, motivació, clar, que vol dir esforç, no només motivació, perquè m'agrada.
Per tant, sense esforç és difícil aprendre una llengua?
Sí, sí, molt difícil, molt difícil. Sí, 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 no, és... A veure, podràs sense voler, pots aprendre, però si no vols aprendre, no aprendràs. Quasi, no? Sí, sí, sí.
El que estem parlant ara de l'anglès serveix per qualsevol altra llengua, per descomptat.
Sí. Sí, l'única diferència és el que deia abans de la distància lingüística, no? De que ens és molt més fàcil aprendre italià. El francès, com deies abans, també ens hauria d'haver estat més fàcil, ens és més fàcil realment, no? Vull dir que la distància lingüística pot influir, però per lo de més, ara per internet podem tenir programes en japonès, en xinès, vull dir que no tenim cap problema, no? Uh-huh. Si tenim una actitud positiva respecte a aquestes llengües, perquè això també és important, doncs sí que les podem aprendre, clar.
I quin és el secret per no perdre el que hem après?
Hem de practicar-lo. Això ho veiem, inclús les llengües maternes es poden oblidar, eh? En els casos dels nens adoptats que potser no han estat adoptats als 5 o 6 anys, uh-huh, i després han perdut aquesta llengua, vull dir que ja havien après i havien utilitzat la llengua materna i l'han arribat a perdre. Vull dir que una llengua, encara que sigui la materna, i encara molt més una llengua adicional, una segona llengua, es pot perdre si no es practica.
I com sigui la nostra relació amb la nostra llengua materna, condiciona l'aprenentatge d'altres llengües? Vull dir, potser té a veure amb el que dèiem al principi, no? Aquesta habilitat per aprendre llengües,
qui la té
amb una, la té amb la resta.
Sí. Sembla que hi ha com una habilitat subjacent, oi? Que et fa que tinguis unes habilitats que et sigui fàcil aprendre les primeres llengües, que et sigui fàcil aprendre totes les llengües o que et sigui menys fàcil, no? Hi ha nens que tenen problemes de lectoescriptura, és possible que després a l'aprendre un idioma també tindran més problemes, sí.
Alguna recomanació?
Avui també hem trobat pel·lícules que ens serveixen d'excusa per seguir parlant, d'aprendre idiomes, pel·lícules i una app, que ja has fet referència abans a ella. Comencem per un clàssic dels anys 60.
You see this creature with her curbstone English that'll keep her in the gutter till the end of her days?
Ew, what's that you say?
In 6 months, I'll make a duchess of this draggle-tailed gutter snipe.
You expect me to get into that? How do you do?
How do you do?
So you came here to rescue her from worse than death, eh?
Això és My Fair Lady, la pel·lícula de George Cukor del 64. Que bé s'ho deuria passar a l'Audrey Hepburn fent aquesta pel·lícula.
No? És deliciosa, sí.
Tenim un professor de fonètica que assegura que la manera com es parla determina fins on es pot arribar socialment, una cosa que a Anglaterra potser passa més que altres llocs,
sí.
I que ell seria capaç de fer passar per duquesa una florista que es troba en el carrer, que és l'Audrey Hepburn, ell és el Rex Harrison, i ves l'excusa perfecta per parlar de la pronunciació, que és un mal de cap d'aquells, eh? Que tenim sovint quan parlem una llengua que no és la nostra. Fins a quin punt és important per això que el professorat tingui l'accent com si fos nadiu? Perquè ara no només tenim l'input del professor. Potser un professor als anys 80 era l'únic referent que teníem,
sí,
no? Però ara?
Sí. Si parlem de l'anglès, en aquests moments, ja fa temps, hi ha més parlants de l'anglès com a segona llengua, que parlants nadius de l'anglès. Vull dir que l'anglès que sentirem pel món normalment no serà de nadius. I si és de nadius, poden ser anglesos, poden ser irlandesos, poden ser australians, poden ser sud-africans. O sigui que no... Hi ha un mite, eh? Hi ha un mite de que el professor nadiu és el millor, però és el que... El professor nadiu d'on... I després, si és el que ens demanem és si és necessari ser exactament com un nadiu d'algun d'aquests llocs, o si el que és important és que el nostre anglès o el nostre rus sigui comprensible, que volem normalment, i és més fàcil d'assolir, és que sigui comprensible.
Hi ha famílies que es plantegen que quan tan bon punt els fills comencen a parlar, que comencin a fer anglès, perquè així ja aprenen com a col·locar, no? Sí. La boca per ser capaços de fer tots aquells sons. Sí. Això és un mite?
No, és cert? Pot funcionar, perquè és veritat que amb nens molt petits, inclús de mesos, però no es tracta d'això amb una segona llengua, és més fàcil adquirir aquests sons, no? I aquesta articulació. És més fàcil quan ets més jove, però clar, s'ha de fer bé i, com deia abans, amb un programa ben pensat. Però sí que es pot, des d'una edat molt primerenca, aprendre una pronúncia bona. Mm-hmm.
I més enllà de la pronunciació, que ja ens has dit que no és imprescindible, no? Per ser...
Com a nadiu.
Sí, s'hauria d'entendre que
ha de ser comprensible.
Exacte, que si fa francès, que si és professor de francès, allò s'assembli al francès.
Sí, no, ha de ser prou bo.
Estàvem
que ha de ser prou bo.
Que parlar com un nadiu, eh?
Sí, sí.
Quan es considera que és un bon professor? Quan té molt bon domini de l'idioma i és capaç d'adaptar el llenguatge a l'alumnat, quan potser no en té tant, però té molt ganxo i aconsegueix que els nanos la segueixin? Sí. O com,
de tot el que has dit, el millor. O sigui, que tingui el millor anglès o el millor francès possible, que sigui la persona més motivadora i que desperti l'interès dels alumnes, que sàpiga adaptar-se, que tingui una bona metodologia d'ensenyament. Molt difícil ser un molt, molt bon professor, perquè has de tenir moltes qualitats diferents. No és suficient amb només saber la llengua.
I deu ser molt diferent ser professor d'un que ser professor també, de 25 o 30, també, com tu deies, també, no? La diversitat de perfils.
Sí. Doncs... No, que serveixi com un homenatge als professors.
Sí, avui està quedant clar, eh? A tots en general, sí, però és veritat que els d'idiomes ho tenen especialment complicat. Sí.
Mr. Navarsky, please follow me.
While you were in the air, there was a military coup in your country.
The Republic of Krakosia is under new leadership.
Krakosia?
I don't think he gets it.
You are not to leave this building.
America... Això és a Terminal, la pel·lícula protagonitzada per en Tom Hanks, dirigida per l'Steven Spielberg. Ens mostra en Víctor Navorsky, un ciutadà d'un país de l'est d'Europa que es queda atrapat a l'aeroport JFK, a Nova York. El seu país ha patit un cop d'estat mentre ell està volant i es queda amb el visat d'un país que no existeix. Està basada en la història d'en Merhan Karimi Nasseri, una pàtrida que va estar-se 18 anys a l'aeroport Charles de Gaulle de París. A la ficció, Navorsky aprèn anglès. I, de fet, avui els oients potser s'hauran adonat que normalment els tràilers de sèries del que posem sempre intentem posar-los doblats. Però diríem avui, David, que el David, el tècnic, que m'ha dit, no sé si la gent ho entendrà, clar, hi haurà gent que sí, hi haurà gent que no, però hem pensat que avui sí o sí havia d'estar en original i que potser és un estímul, no?, per la gent dir, home, doncs potser aquesta pel·li sí que val aquesta en especial la pena veure-la en anglès. Ell aprèn anglès per necessitat, adonar-te la utilitat de la llengua, és un dels millors mètodes d'aquests d'aprenentatge que asseguren l'èxit o que empenten molt per assolir-lo.
Clar. La utilitat en la situació en la que estiguis. No? Clar, els nens petits, una cosa que ens trobem és que ens diuen... els pares em diuen que he d'aprendre anglès perquè de gran... no sé per què, però... o de gran no sé on he d'anar, no? Si no ho tenen interioritzat, que alguns sí que ho fan molt aviat, clar, no els hi serveix que els pares els hi diguin que l'anglès és útil. Si no és útil per la seva vida diària, si el necessiten per jugar amb altres nens quan van al càmping i troben uns nens holandesos i han de jugar amb ells i utilitzen l'anglès, aleshores sí que, clar, sí que és útil. Aleshores, depèn de la utilitat en el context en el que estàs.
Aquesta utilitat suposo que és molt palesa a partir de l'adolescència, en aquests grups d'interès, quan comencen a veure vídeos de youtubers de temes que els interessen, que moltes vegades estan en anglès, igual que hi ha gent que recorre al castellà i abandona el català per arribar més públic, hi ha gent que ni tan sols opta pel castellà i opta per l'anglès, i saps que arribes pràcticament a tothom. I a partir d'aquí... A mi em passen converses amb el meu fill. L'altre dia em deia, i això, Carrie? I li dic, com que Carrie? Que portem, no? I em diu, és que ara amb el vídeo aquell de les boles que Carrie... I dic, bueno, però... I és increïble.
Sí, sí.
Com de cop, i el que tu deies, aquest llenguatge d'un tema que els interessa i de cop comencen a veure vídeos d'allò i és infinit.
Sí.
No s'acaba mai.
No té per què acabar-se.
Doncs anem a un sorollet que segur que heu sentit a tot arreu, al metro. Ara, per Nadal, segur que a moltes cases hi havia alguna habitació que de tant en tant, després ja de la sobretaula i haver dinat tots junts i haver passat moltes estones junts, sonava això. El Duolingo. Aquest tiri... Sí. El tirí. Segur que l'heu sentit aquests dies. És la resposta correcta de Duolingo. Quan l'encertes, quan confirmes i l'encertes, et sona. Duolingo és l'aplicació d'idiomes més descarregada a tot el món. Ofereix més de 40 idiomes. L'anglès, aquest 2023, ha estat el més demandat i està al capdavant del rànquing a 122 països, com tu deies. Has dit que la parla més gent anglès que no és...
Que no és nadiua, que gent nadiua, sí.
Per tant, sí. No m'estranya que sigui el més demandat.
Però ja fa anys, no és d'ara, ja fa més de 10 anys.
Hi ha adolescents que fan anglès a l'institut, d'extraescolar, francès d'optativa, japonès al Duolingo. Quants idiomes es poden aprendre alhora?
No,
se sap?
No se sap. No se sap. Hi ha també comunitats d'hipopolíglotes que estan aprenent 10 llengües alhora. Depèn de la persona, de l'interès, del temps que li dediquis. Tres llengües ja està bé.
Comptant castellà-català?
Exacte, ja són 5, sí.
Perquè cal tenir-ne alguna de consolidada abans d'aprendre'n una altra? Depèn del moment en el que s'aprenguin.
Sí, bueno, si comences dues llengües estrangeres al mateix temps, sí que pots tenir, durant el període inicial, pots tenir interferències, que confondre l'una per l'altra, però més endavant ja les pots anar separant. També depèn de les persones. Hi ha persones que tenen una paret molt prima entre les llengües i ràpidament canvien de l'una a l'altra, per bé i per mal, i persones que tenen les llengües com en compartiments més estancos a la ment.
Hi ha gent que... Hi ha algunes que les té més a prop. Jo conec gent que, per exemple, que no és catalana, i el català i l'italià se'ls barreja molt fàcilment.
Se'ls barreja, sí.
Per tant, cada cervell funciona d'una manera diferent,
tant,
no?
I tant, sí.
Mira, la matemàtica, Clara Grima, diu que a tothom li agraden les matemàtiques i si dius que no t'agraden és perquè encara no les has descobert. Tu diries que passa el mateix amb els idiomes?
No, jo crec que si no agraden els idiomes perquè tens alguna dificultat amb els idiomes. Perquè els idiomes els descobreixes, perquè a l'escola no pots no tenir idiomes, eh? Jo penso que quan hi ha un rebuig de la llengua és perquè tens una dificultat. I potser ve d'això, no? Un factor cognitiu, potser d'un problema de base que es pot arreglar, eh? Però que necessita més treball. Jo crec que quan no agraden és perquè hi ha alguna dificultat, perquè si no són font de plaer.
Clar. Mira, font de plaer podria ser el que comentarem ara. Abans dèiem japonès. Hi ha molts joves que arriben al japonès a partir del seu interès pel manga i uns altres que s'interessen pel coreà arran del K-pop, no? Ara que estem escoltant els BTS a l'anglès, però que originàriament cantaven en coreà i que han aconseguit, vaja, munions d'adolescents aprenent coreà. Hi ha modes?
Sí, clar. Igual que, per exemple, ara el rus no està de moda. Es queixen els professors de rus. Mm. No? Sí que hi ha modes, sí.
Tu com vas arribar a l'anglès?
Com vaig arribar a l'anglès? Primer com a assignatura optativa, perquè vaig fer el francès com a obligatòria. I a COU van oferir anglès com a optativa i a partir d'allà ja vaig continuar. Em va encantar.
Hi ha famílies que, abans dèiem, tenen clar que des de petits volen que els fills aprenguin una llengua estrangera. Hi ha molta gent que també opta pel xinès, ara, no? Que per moltes escoles bressol, fins i tot, és un reclam posar que escoles bressols, no públiques, per descomptat, que parlen en xinès. Però hi ha famílies que opten per comunicar-se amb els fills en anglès, perquè és una llengua que no és la seva... Que no és la seva, no és la seva pròpia. I la trien en lloc de la llengua materna, pensant que així es familiaritzaran els fills des que són petits amb els sons, que no els farà vergonya parlar-la. Funciona per avançar més i millor amb l'anglès o la llengua que trien, la que ells sàpiguen, que no sigui la seva materna?
Jo conec algun cas que ha funcionat, però era un cas... O són casos molt especials on realment els pares ho han tingut claríssim, o la mare, en els casos que conec, i on el nivell de coneixement d'aquesta segona llengua és molt alt i possibilita expressar les emocions que vols expressar amb els teus fills. El problema que li veig és que estigués encursetat, perquè no tens prous elements d'expressió, no? D'expressar emocions, com deia, que és tan important amb la canalla. Pot funcionar en alguns casos, però com dic, s'ha d'anar molt al tanto de que el nivell de llengua que estàs oferint, tant per la teva expressió com perquè els nens l'aprenguin bé, és suficientment alta, i ha de ser molt alta.
I seria important que els fills també responguessin en aquella altra llengua?
Clar. Bueno, això és el que s'intenta. Vull dir, quan tu els parles en anglès des de molt petits és perquè ells agafin l'anglès o la llengua que sigui com la llengua de comunicació amb tu, clar.
Perquè, per exemple, trobem en el cas invers, no? Gent que parla amb la seva llengua materna perquè viuen a l'estranger i volen que els seus fills coneguin la seva llengua. Suposem algú que viu a Bèlgica i parla en català als fills, però se sap quina és la clau per aconseguir que els fills, quan en el seu entorn ningú parla aquella llengua, l'única persona que els hi parla és el pare o la mare, un dels dos, perquè l'altre ha optat, si en tenen dos, l'altre ha optat per parlar la llengua del lloc on viuen, no? O perquè potser és llavors la seva llengua materna. Hi ha trucs per aconseguir que s'estableixi com a canal de comunicació la llengua materna quan s'està fora?
Sí, és complicat, perquè el que veiem normalment és que, sobretot quan hi ha, per exemple, dos infants, no? Que el més gran sí que ha estat fill únic o filla única, sí que ha tingut més anys de només parlar, en el supòsit aquest que em deies, no?, en català, amb la mare, posem. Però després, quan ve un segon fill i arriben a l'edat d'anar a l'escola, si a l'escola parlen francès o parlen holandès, els nens, mica en mica, van adoptant entre ells la llengua de l'escola, perquè és on s'hi passen més hores i on tenen temes dels que parlar. Aleshores porten la llengua de l'escola a casa. I aleshores és quan comencen a contestar en la llengua de l'escola, en la llengua de la comunitat. Aleshores, trucs, insistir moltíssim i enviar-los a colònies a Catalunya a l'estiu. Tenir contacte amb la llengua, clar, posar-los la televisió, programes, però... Sí, que tinguin nens de la seva edat per parlar seria important.
A veure si aquesta és la clau. Enamorar-se d'algú que parla una altra llengua és el millor mestre possible per aprendre aquella llengua?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Nosaltres li diem el boyfriend factor o el girlfriend factor.
O sigui, fins i tot té
el nom. Entre nosaltres, sí, perquè ens ho han dit tan sovint, tant quan hem entrevistat aprenents que han estat fora per Erasmus, quan eren grans, no? Ja en les edats en les que es reconeix l'enamorament, que ha estat l'experiència única. Perquè et diuen, clar, amb una altra persona no importa tant el que jo digui i el que em diu, més o menys, no? Mentre que amb una persona amb la que estàs tan implicada emocionalment vol saber molt bé el que et diu i tu vols saber molt bé el que li dius. Aleshores, és a part de l'ús, no? A part de les hores que t'hi passis. És també aquest esforç cognitiu ens diuen de deixar-ho molt clar i de fer l'esforç de ser molt acurat en el que dius i en el que et diuen.
Que interessant.
De la teoria a la pràctica.
Doncs, si us sembla, entrem a l'aula, ja que hem tornat a l'escola, a veure com es treballa a l'aula aquest aprenentatge d'idiomes, i per això saludem a la Marga Cuyàs. Molt bon dia, Marga.
Molt bon dia.
La Marga Cuyàs és docent de llengua anglesa al Col·legi Sant Ignasi Jesuïta Sarrià, que fa més de 30 anys, Marga, que fas classes d'anglès. Al llarg d'aquests anys, tu diries que ha canviat la relació dels joves amb aquesta llengua?
Doncs mira, aquesta pregunta me la faig constantment i me la respon constantment, perquè ha canviat moltíssim. Suposo que tots els que ensenyen anglès com jo estaran d'acord amb mi. Comencem ja, o sigui, jo estic a l'escola des dels anys 90 I des d'aquesta data doncs, han començat primer els vols barats, que ja facilitaven doncs, que la gent es mogués molt més. Després més mobilitat, més gent, més visites de l'estranger. Després els mitjans de comunicació han fet una feina boníssima també per introduir la llengua estrangera, que abans doncs, teníem allò del dual i les ràdios especials, doncs, i ja finalment doncs, la internet i Google, amb això ja és impossible no aprendre. Qui vulgui aprendre ho farà segur. Uh-huh. I la tecnologia, evidentment.
Clar. Sí, sí. Tu què diries que els desperta l'interès? Ara parlàvem amb la Carme i ella deia, home, quan ja són més grans i s'adonen de la utilitat de la llengua, això ajuda bastant, no?
Esclar.
Però tu quan els tens a l'aula, què funciona?
A l'aula, dintre l'aula, doncs jo el que tinc són alumnes de cicle inicial, que són de 6-7 anys, però he estat una mica a primària i una mica a secundària també, però el que desperta interès són, evidentment, temes del seu interès, que varia segons l'edat, i tot allò que és novetat, tot allò que presenta un petit repte, doncs és interessant per ells. Després que els expliquis històries, les històries sempre agraden a grans i petits, la intriga, la sorpresa és un element importantíssim, i qualsevol activitat que impliqui diversió, això sempre interessa i, a més, fa que s'assoleixi millor el que s'està aprenent.
Vosaltres com treballeu l'anglès a l'aula?
Nosaltres a l'aula, sobretot des de que són petits, fem servir el que es diu el mètode comunicatiu, sobretot aquest, i barregem una mica, no ensenyim només això. Però nosaltres tenim grups petits, intentem fer grups petits. Ara tenim, per exemple, una aula i de tant en tant doncs, ve un auxiliar de conversa. L'auxiliar de conversa, per exemple, el Sant Ignasi és molt important, ens ajuda doncs, amb la diversitat, ens ajuda a poder tenir converses de tu a tu. Després també el que fem és altres assignatures en anglès també, doncs, que són escenaris com, per exemple, fem teatre en anglès, fem parts de projectes que també han de fer recerca en anglès, he mencionat, sí, el teatre, ciències també, experiments en anglès, i més endavant, doncs ja a l'ESO, no sé si t'interessa que parli d'aquest tema, però a l'ESO ja comencem a fer intercanvis internacionals. Tenim el projecte Erasmus, que ens permet doncs, fer molts tipus d'intercanvis diferents. Als alumnes se'ls ofereix fer intercanvis d'una setmana, de dues setmanes, d'un trimestre o fins i tot d'un any. M'has dit que parlés de l'anglès a l'aula, però com veus, surto una mica de l'aula, sí. Perquè el que volem és, com deia a l'entrevista anterior, parlàveu a l'entrevista anterior, l'important amb l'anglès és que no es quedi només a l'aula, sinó que s'obri i deixem entrar les famílies també, deixem entrar persones de fora. Més coses interessants que fem. El projecte de teatre, per exemple, s'allarga fins a quart. I després, doncs, dintre de... Quan treballem en projectes, doncs els deixem que facin això, les seves investigacions a internet o fins i tot que formin part de projectes que ja estan consolidats, com ara mateix a l'ESO hi ha uns que estan investigant sobre temes a la Índia, per exemple. Sempre tenint una mirada així cultural, de conèixer la cultura dels altres països.
Mm-hmm. Abans, per cert, has dit auxiliar de conversa i hem donat per fet que tothom ho sabia. L'auxiliar de conversa és una persona que entra a l'aula, dona suport i que la seva llengua materna és l'anglès.
Exactament, sí, sí. La diferència entre un professor d'anglès i una auxiliar de conversa és sobretot això, que l'auxiliar de conversa té com a llengua materna l'anglès i pot ser, doncs... Nosaltres, per exemple, el que fem és, a través d'una agència, contactem amb persones que tinguin un interès especial en l'educació. perquè és el que realment funciona. Llavors, que s'estimin molt doncs, l'edat amb el que estan i que vulguin aprendre de nosaltres també. Llavors, solen ser persones que els agraden molt estar amb gent jove i que tenen un esperit així doncs, alegre, i això doncs, als nens els encanta estar amb ells perquè els veuen molt joves i, a més, doncs, poden tenir converses molt espontànies amb ells, sense pensar si en aquell moment estan fent, cometent un error o si és gramaticalment correcte o incorrecte, i ens ajuden moltíssim. Nosaltres aprenem d'ells i ells de nosaltres.
La Carme ha destacat al llarg de tota l'escola de família d'avui que teniu un repte important, els profes d'anglès, sobretot, perquè teniu molta diversitat de nivells a l'aula. Tu, si poguessis canviar alguna cosa de l'aula, què faries perquè fos més senzill? Si és que realment ho sents com un repte, o potser t'ha coincidit que no tens tanta diversitat, no ho sé.
Diversitat en tenim tots moltíssima. Jo diria, m'imagino que la nostra escola en concret té menys diversitat que altres escoles que tenen alumnes nouvinguts molt sovint, però sí que en tenim diversitat d'estils d'aprenentatge, això sempre, i tenim també doncs, alumnes amb més o menys dificultats, alumnes amb necessitats especials, i aquí és on l'auxiliar de conversa ens pot ajudar. Però també, evidentment, grups més petits sempre ajuda, sempre, sempre. O sigui que si algun dia ens diguessin, doncs mira, augmentem, doncs canviem tot radicalment, el primer que faríem és, sí, reduir més professorat, més... Altres coses potser no són importants, però no tant, però sobretot la relació... Com més joves són els alumnes, menys distància hi ha d'haver entre professors o auxiliars i alumnes.
I tu, Marga, com vas arribar a l'anglès? Com va ser aquell moment que vas dir, mira, jo em dedicaré a això?
Doncs aquesta pregunta m'agrada molt. I espero no enrotllar-me gaire,
Tu tira, gairebé 10 minuts.
Jo, mira, començo perquè un dels meus cognoms... el segon cognom del meu pare és anglès. Doncs la meva àvia paterna era anglesa. Llavors ella en aquella època li van dir que no parlés anglès ni amb els fills ni amb els nets perquè no s'estilava, i ella parlava en castellà amb nosaltres, però jo el sentia l'anglès. I jo sentia com els meus avis parlaven en anglès i ja anava posant l'antena. Llavors és allò que li diuen l'input, no? Ja començaven a entrar inputs allà. I llavors... Doncs, mica en mica, ja vaig anar agafant-ho com un amor per aquella llengua. Ja quan la sentia, la sentia meva, aquella llengua. Llavors, més endavant, a l'escola vaig tenir la sort de tenir professors i professores boníssims d'anglès que em van fer obrir encara més els horitzons i tenir ganes de seguir estudiant. Vaig veure que més o menys tenia doncs, una facilitat i vaig decidir dedicar-m'hi i dedicar-me a ensenyar perquè és el que m'agrada també. O sigui que doncs les dues coses juntes.
2024 estrenat i segueixes sent profe d'anglès. Moltes felicitats.
A més, ai, perdona, aprofito per fer un apunt important, que heu parlat de l'enamorament. Doncs sí, també finalment em vaig enamorar d'un irlandès. Així que vaig haver d'aprendre també de l'accent irlandès, que tampoc era fàcil, però sempre els reptes són importants, els reptes.
Aquí hem somrigut molt amb això del boyfriend, boyfriend target, no era?
Factor. És important, no cal enamorar-se d'una persona, però sí enamorar-se de la llengua que estàs aprenent. I això a la nostra escola, al Sant Ignasi, ho tenim molt present, que volem que se l'estimin i que tinguin la major part el major número d'experiències possibles.
Mm-hmm. Doncs esperem que segueixi així, que funcioni, que s'enamorin tots de la llengua. Marga Cuyàs, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt
bé. I espero que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Adéu. Ja estem gairebé a punt d'acabar, Carme, però bé, hem vist que el factor enamorament ajuda. Abans parlaves de les modes, no? I com ara el rus no està gens de moda, tu t'ha entrat l'enamorament per alguna altra llengua? Perquè estic pensant en l'anglès, sembla que sempre està de moda, no?
És com... Bueno, més que de moda.
És necessari.
És necessari.
Però és com el fons d'armari, sí, sí. Sempre ha de ser-hi, sí. I després hi ha altres que potser van apareixent. Sí. Els francesos deuen estar bastant tristos perquè sí. Ja van deixar de ser sí. El fons d'armari. Hi ha gent que ja no els considera tan imprescindibles. Tu has arribat a altres llengües? Més allà, el castellà, el català, l'anglès...
En el francès era la meva primera llengua estrangera. Vaig fer alemany i vaig aprendre italià de manera informal quan era molt jove. I ara he decidit utilitzar Duolingo.
Llavors tu també.
Per aprendre italià, perquè els sogres de la meva filla són italians. I vull visitar-los a la primavera i vull que el meu italià sigui millor.
Doncs bé, i quants minuts has posat que li dedicaràs cada dia?
He posat que 10.
Oh, Déu-n'hi-do, sí, no està gens malament.
Sí, està bé,
10
està bé.
Són bastants, perquè segurament no en fas una només, no?
Vull dir, quan... Faig més, sí.
Perquè
sí.
Això ja...
És molt divertit.
Ja sabem com
sí,
funciona.
Sí, sí.
El que evidencia que hi ha idiomes que funcionen més o menys és que hi ha alguns, per exemple, que no els trobes en castellà. Per exemple, el xinès només el pots fer en anglès o en altres idiomes. El japonès també tampoc es pot fer en anglès. M'imagino que a mesura que van funcionant més... deuen ser accessibles a tots els idiomes. Després de l'italià, tens intenció d'afegir-ne algú més a la llista?
Potser podria tornar l'alemany, sí, perquè el vaig deixar en un nivell intermedi i també quan tinc una amiga alemanya i també... sempre per comunicar-te, no? També quan la visito m'agafen moltes ganes de poder parlar amb ell en alemany. Parlem normalment en castellà perquè ella era professora d'espanyol. Si tingués més temps, potser seguiria.
Seguiríem ampliant la
seguiríem
llista.
Seguiríem ampliant,
bé,
sí.
Ens quedem amb l'italià
sí,
i ja veurem què passa
sí.
Amb la resta.
De moment l'italià.
Carme Muñoz, catedràtica de Filologia Anglesa de la Universitat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Agent.
Agafeu l'agenda nova de Trinca i preneu nota que el proper 24 de febrer la Central d'Exàmens Cambridge de la Fundació Escola Cristiana a Catalunya organitza un seminari formatiu i interactiu gratuït. Es titula Breakfast Bites i està pensat per mestres i professors d'anglès. L'objectiu és millorar les habilitats d'escriptura de l'alumnat, compartir estratègies d'avaluació i avaluar l'enfocament més eficaç per aconseguir un aprenentatge òptim. Serà, com dèiem, el 24 de febrer al matí i properament tindreu les inscripcions obertes a l'apartat de formació de la pàgina web de l'Escola Cristiana, www.fec.cat. I com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Lenguas de Signos, de Macaco. Fins aquí el programa d'avui, com sempre, amb en David Morral al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.
Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Hola, inventamos nuestro propio idioma. ¿Quién me iba a decir lenguas de signos cuando tu boca, la mía rosa? Hablamos por los codos, por la piel, con el tacto, por los poros. No hay dobles sentidos cuando el borde de tu labio toca el mío. Insistes en el lenguaje del movimiento, siguiendo el rastro monólogos de suspiros atentos. Emociones parlantes sobre la memoria de nuestros pulgares. Sin puntos ni comas, ni acentos desiguales.